Són les 6. Bona tarda, Catalunya. Un moment, que ara hauria de tornar-hi,
Especial Eleccions de RAC 1, amb Jordi Basté i Anna Ballonesta.
A aquesta hora comencem aproximadament 6 hores de programa especial a RAC 1, on l'esport i la política i l'esport es mesclaran. La independència de la Junta Electoral Central, més pendent de despenjar pancartes i treure banderoles, i de la Lliga, amb un president que descaradament sempre ha dit que fa campanya per Vox, són els corresponsables que avui tinguem una jornada de futbol i electoral unides i no separades com seria en qualsevol país amb lògica democràtica. És evident que s'han jugat jornades de Lliga en dies electorals, però mai jornades decisives, la penúltima, en horari de finalització de la jornada electoral de municipis i de comunitats autònomes. Aquesta idea d'ajuntar futbol i urnes en una sola via provoca un caos, però ja sabeu que RAC1 és on ens agrada jugar, en el caos. Per això, a partir del moment que vam saber que el sentimental Barça-Mallorca també es jugaria a la 7, com el decisiu València-Espanyol, o com el sorprenent partit del Girona a Montilivi, camí d'Europa, vam decidir juntar esport i eleccions. Per tant, redacció d'informatius, d'esports, departament tècnic, de digital, tots abocats en aquest programa especial amb gairebé 40 punts informatius. En principi, con el permiso de la autoridad y si el tiempo no lo impide, des d'ara i fins a les 8 liderarà el futbol, liderarà l'esport, també pendent del Granollers d'handbol. A la mitja part dels partits estarem pendents dels sondejos a peu d'urna de les grans capitals catalanes i espanyoles i de les comunitats autònomes on també hi ha eleccions, i alternarem la segona part amb els primers resultats electorals de 8 a 9 i, evidentment, quan s'acabi el futbol, cap a les 9, un quart de 10, fins Déu sabrà quan, els resultats electorals agafaran força. Serem 3 per controlar el caos des de l'estudi de RAC1, més altres afegits, amb en Xavi Puig als esports. Hola, Xavi, bona tarda.
Bona tarda.
I Anna Ballonesta, informatius. Anna, bona tarda.
Hola, bona tarda,
Jordi.
Què
et sembla si fem un tom i presentem les credencials de qui serem avui a tot arreu i ens llancem després en braços del futbol, a Mestalla, a Montilivi, al Camp Nou, amb el Granollers a l'handbol? Som-hi?
Som-hi.
Doncs vinga, va.
I arrenquem a Flensburg, on el Granollers es juga avui el quart títol europeu de la seva història, la cinquena final europea, Lliga Europea d'handbol, que tota la vida està en la Copa EHF, jugant el Granollers final a territori alemany contra un equip alemany.
Allà tenim l'Albert Ferran. Hola, bona tarda, Albert.
Hola, bona tarda.
Què tal?
Doncs el partit de moment ha començat prou bé, amb un gol per cada equip, però amb el Granollers valent. Ara llançament de Farouk fora, de moment amb empat a un, Granollers 1, Fuxe 1, un minut i mig de partit.
A Mestalla, l'Espanyol juga el que diríem que és una semifinal per la permanència. Ha de guanyar gairebé sí o sí per continuar creient que la salvació és possible.
Edu de Valle, què tal des de Mestalla? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs tot a punt amb els 11 ja confirmats. Tinc aquí en Joan Camí. Hola, Joan, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja sabem amb qui juga l'Espanyol aquesta semifinal de, per la permanència.
Amb Pacheco a la porteria, 5 defenses, Òscar Gil carriler dret, Brel Olivan carriler esquerra, 3 centrals, César Montes, Sergi Gómez Cabrera, mig del camp per Deni Suárez, Sergi Darder, Nico Melamed, i a dalt la doble punta formada per Javi Puado i José Lumato.
I el València?
Amb Mamardashvili a la porteria, defensa de 4, Thierry Correia lateral dret, Gaia lateral esquerra, Diakaví i Gabriel Paulista a l'eix defensiu, mig del camp per Nico Almeida, Javi Guerra, bandes a la dreta, Kloiber a l'esquerra, Lato, i a dalt com a principal referència ofensiva, Diego López.
Arrencarà a les 7 amb Gil Manzano xiulant, sense la graderia d'animació del València, tancada, recordem, arran dels incidents amb Vinícius fa 15 dies, i els comptes de l'Espanyol, per simplificar-ho. Si guanya, ho té bé, es posa de ple, viu a l'última jornada en què rep l'Almeria per la salvació. Si perd, té un peu i mig a segona divisió, segurament avui mateix, si no diumenge que ve. Si empata, té un peu a segona, segurament el diumenge que ve contra l'Almeria. Així estan les coses, a menys d'una hora perquè arrenqui aquí més talla aquest València-Espanyol.
El Camp Nou, un partit classificatòriament que no val per res, però és un partit emotiu, de comiat de Busquets i Alba amb el primer equip i de comiat, de moment, d'un punt i a part del Camp Nou.
Hola, Joan Maria Pou, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Jordi. Bona tarda, companys.
Què tal?
Doncs, com ara dèieu, avui és un dia molt, molt especial. El de menys és el Barça-Mallorca, tot i que jo crec que seria bo acabar aquesta etapa històrica del vell Camp Nou amb una victòria, perquè així ho reflecteixin els llibres d'història. Però, en tot cas, avui estem parlant d'una jornada molt emotiva, molt especial. Jo crec que avui més d'un, més de dos i més de tres plorarà a la graderia del Camp Nou, perquè, evidentment, el Camp Nou és futbol. El Camp Nou és haver vist partits de tota mena, però per la majoria de socis i seguidors del Barça, el Camp Nou està farcit de records, de connexions familiars, de connexions emocionals, que avui doncs s'acaben, com a mínim, en aquest estadi tal i com el coneixem des de fa unes quantes dècades. Per això l'estadi estarà ple de gom a gom, i per això avui, a l'acabar el partit, hi haurà ben bé tres quarts d'hora de diferents maneres de dir adéu tant a Jordi Alba com a Sergio Busquets, però sobretot al recinte, que ha estat la casa del Futbol Club Barcelona des del dia de la Mercè de l'any 1957. Marta, Ramon, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quin és l'últim 11 oficial del Barça en aquest estadi?
Amb Busquets i Alba titulars per acomiadar-se del Camp Nou, un 11 format per Ter Stegen a la porteria, amb Balde, Koundé, Christensen i Alba a la defensa, amb Busquets de pivot, amb Gavi, De Jong d'interiors i al davant amb Dembélé, Lewandowski i Ansu Fati.
Hola, Laia Coll, bona tarda.
Bona tarda.
Amb quin 11 surt el rival del Barça avui, el Mallorca?
Avui surt amb Greiva a la porteria, tres centrals, Gaià, Valient i Copete, carril dret Mafeo, carril esquerre Jaume Acosta, mig del camp Bava, Dani Rodríguez i Morlanes, a dalt doble punta a Mendiaye i Muriqui. Al Mallorca, que matemàticament encara té opcions de ser a Europa la propera temporada.
Us explicarem aquest partit tan i tan especial des de les 7 de la tarda. El Barça diu adéu al vell Camp Nou.
Hi ha Montilivi, el Girona vol allargar el somni europeu fins a l'última jornada. Avui rival d'Europa League, el Betis.
Anem cap a Montilivi, allà ens espera el Miquel Agut. Hola, Miquel, bona tarda. Miquel Agut, canvi? D'aquí uns moments, Miquel Agut des de Girona. Però això passarà en l'apartat dels esports, també amb en Jaume Molló, amb en Gerard Ballera. El partit de l'Espanyol serà comentat per en Dani Solsona, el partit del Girona per en Fel Feixedes. Després el Pou s'incorporarà també al que serà la tertúlia política, on hi haurà en Jordi Bosch, gironí il·lustre, també veient el partit de Montilivi, on hi haurà una culer il·lustre, l'Anna Gómez, des de Lleida, que l'acomiadarà al Camp Nou des de Lleida, la Glòria Serra, que serà també en aquest estudi de RAC1, pendents de tots aquests esdeveniments de partits de futbol i de partit d'handbol. Ara no ens explicava l'Albert Ferran que ja havia començat el partit. Anem a Girona o continuem? Anem a Girona? Montilivi. Hola, què tal, Miquel Agut? Bona tarda. Pues no. Anem a la política. Vinga, va, ara Ballonesta.
Doncs, Jordi, si et sembla, començarem aquesta ronda informativa. Tenim en total 25 punts que anirem connectant al llarg d'aquesta jornada. I, si sembla, comencem aquesta ronda amb Esquerra, a Barcelona, després de guanyar les eleccions fa 4 anys. Maragall, que espera no despenjar-se tant de les primeres posicions com pronostiquen bona part d'aquestes enquestes i, per tant, tenir un resultat que li permeti poder condicionar possibles pactes. I a la resta del país, Esquerra, que confia en tornar a ser el partit més votat.
Esquerra Republicana seguirà aquesta nit electoral des de l'estació del Nord, amb ells la Laia Colomer, com tota la campanya electoral. Laia, bona tarda.
Bona tarda, sí, perquè recordem que Esquerra ha estat aquests últims anys la primera força municipalista i espera poder tornar a repetir aquest resultat. Com dèiem, a Barcelona confien haver pogut mantenir els votants mobilitzats i poder maquillar una mica els resultats, tot i que donen pràcticament per fet que és molt difícil poder repetir la victòria de fa 4 anys fora de Barcelona. Els republicans esperen fer forat a l'àrea metropolitana i trencar les majories absolutes dels socialistes, i a la resta del país, doncs, mantenir alcaldies que van aconseguir el 2019, per exemple, Sant Cugat del Vallès, Figueres o Vilanova i la Geltrú. S'espera que aquí a l'estació del Nord el primer líder a arribar sigui el president d'Esquerra, Oriol Junqueras. Serà poc després d'un quart de vuit del vespre. Ernest Maragall ho farà a dos quarts de vuit i l'últim a arribar serà el president Pere Aragonès, que arribarà just uns minuts abans de les vuit per poder seguir amb tot el partit els resultats dels sondejos.
I de la seva banda, Ada Colau es juga avui mantenir o no l'alcaldia. Després de dos mandats, la candidata de Barcelona en Comú, que espera revalidar-lo un tercer cop per poder culminar les transformacions de la ciutat.
Amb els comuns des de la sala de la Paloma hi haurà Sílvia Solanes. Hola, bona tarda, Sílvia.
Hola, bona tarda. Doncs el que dèieu, que s'hi juga molt clar, directament seguir o no l'alcaldia de Colau. No ha aclarit, això sí, què farà si no guanya. Ella ha estat tota la campanya explicant que això d'aquestes eleccions va de model i que el seu es pot veure i tocar. Fora de Barcelona esperen mantenir ciutats com Montcada i Reixac i miren a veure si poden fer forat a poblacions com Sabadell o fins i tot Tortosa. Ara aquí a la sala de la Paloma, ara mateix tècnics muntant, preparant aquesta nit electoral. Ja hi ha equip de premsa dels comuns, però encara cap cara coneguda de la candidatura de Colau. La idea és que arribin cap a les 7 de la tarda i segueixin els resultats des d'una sala privada d'aquí a la Paloma.
El PSC espera una victòria contundent a Barcelona que li permeti precisament desbancar Ada Colau a l'Ajuntament de Barcelona.
Anem cap a la seu del PSC, on seguirà la jornada electoral en Cesc Giró. Hola, bona tarda, Cesc.
Hola, bona tarda. Sinó una seu del PSC que a poc va agafant forma també de seu electoral. Els socialistes esperen viure una nit que certifiqui d'alguna manera el mantra que els socialistes han repetit en campanya, una victòria que els permeti situar Jaume Collboni a l'alcaldia de Barcelona i fer-ho també amb les mans lliures, sense necessitat de pactar o de pactar el mínim possible. Els socialistes fan bona cara, creuen que és possible, tot i la baixa participació, que està afectant alguns barris que tradicionalment els són favorables. Una victòria que també volen que repliqui a les altres tres capitals catalanes, Tarragona, amb Rubén Viñuales, Lleida, amb Fèlix Larrosa, i donar la campanada a Girona, amb Sílvia Paneque. Barcelona centralitzarà la valoració de tots aquests resultats amb Salvador Illa i la presidenta del Congrés, Meritxell Batet.
Mentrestant, Junts per Catalunya, que posa totes les expectatives a Barcelona, i més enllà de la capital, també s'hi juga a mantenir ciutats clau, com per exemple Girona, o intentar recuperar-ne d'altres, com Sant Cugat del Vallès.
La jornada Junts per Catalunya la seguirà, com tota aquesta campanya electoral, Adrià Santasusagna, des de l'hotel Catalònia Rambles. Adrià, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Catalunya Rambles, però està al carrer Palai, eh? Junts confia en una victòria de Xavier Trias a Barcelona. De moment creuen que tenen opcions. Per què? Perquè els districtes i els barris on s'està votant més són els que sovint tiren més vots. Parlem de les Corts, Eixample o Sarrià-Sant Gervasi. En canvi, on no tenen tanta entrada com nou barris, s'està votant menys. Això és el que els fa ser optimistes de cara a una possible victòria de l'exalcalde de Trias. Més enllà de Barcelona, Junts pateix per Girona, on ja no es presenta Marta Madrenes, i Gemma Geis podria tenir complicat tenir l'alcaldia. Passa el mateix a Reus. En canvi, els municipis on tot apunta que mantindran és Igualada o Vic. A part, Junts també intentarà recuperar alcaldies que va perdre ara fa 4 anys per pactes entre Esquerra i PSC. Cas de Figueres, Targa, Sant Cugat o Sitges. De moment, tranquil·litat aquí a la seu de Junts. Trias i companyia arribaran a partir de les 7 de la tarda.
I més enllà d'aquests 4 grans partits, Ciutadans aquesta nit lluita per no desaparèixer de l'Ajuntament de Barcelona el 2019. Recordem que es van presentar en Barcelona pel Canvi i en Manuel Valls, i que en aquella ocasió van aconseguir 6 regidors.
A Ciutadans seguirà aquesta nit electoral des de la Ronda Sant Pau de Barcelona l'Adrià de les Heres. Hola, què tal, Adrià? Bona tarda.
Bona tarda. La candidata de Ciutadans, Anna Grau, ja ha insistit en que des del partit desconfien d'aquestes enquestes i, malgrat els mals auguris que els hi donen, es mostra convençuda amb que el partit aconseguirà entrar al ple de l'Ajuntament de Barcelona i que seran claus per tancar el pacte que faci que Ada Colau deixi de ser l'alcaldessa. De moment encara no ha arribat Grau a la seu del partit i ho farà cap a un quart de vuit del vespre. La nit també ha de servir per mesurar el pols de Ciutadans a altres punts del país, com Santa Coloma de Gramenet, Viladecans i Tarragona. Però aquest any es presenten a 92 ajuntaments, 110 candidatures menys que el 2019. La fràgil situació del partit d'escala estatal fa que hagin de fer front a una nit que els pot resultar complicada.
I valents que juguen aquestes eleccions, poder continuar també l'Ajuntament de Barcelona, tot i que les enquestes no els són gaire favorables.
Anem cap a la seu electoral de Valents, al carrer Trafalgar de Barcelona. Allà hi hem enviat Josep Ferrer. Bona tarda.
Bona tarda. Valents presenta per primera vegada en unes eleccions amb aquesta marca i ho fa a 71 municipis com Barcelona, l'Hospitalet, Santa Coloma de Gramenet, Sant Boi, Castelldefels, Sant Cugat, Sabadell o Terrassa. El principal objectiu del partit és poder mantenir els dos regidors que ara té l'Ajuntament de Barcelona, herència de la marca Barcelona pel Canvi, que va liderar Manel Valls. Malgrat que les enquestes no s'hi són gens favorables, durant la campanya la seva alcaldable, Eva Parera, s'ha mostrat molt optimista. La campanya s'ha centrat en crítiques a l'alcaldessa d'Ada Colau i en contra de l'ocupació. Esperen esgarrapar vots del PP i de Ciutadans. I una notícia de fa uns minuts, Valens ha demanat impugnar les meses del Col·legi Electoral Escola Marta Mata de Barcelona. Les papeletes de Valens no han estat col·locades fins passades les 3 de la tarda.
Doncs estarem pendents també de com evoluciona aquesta impugnació per part de Valens, com ara ens explicava el Josep Ferrer. De la seva banda, el Partit Popular, que confia en mobilitzar el seu electorat i també aglutinar el vot constitucionalista per ampliar la representació a l'Ajuntament de Barcelona.
Anem a l'hotel Avinguda Palas, allà hi ha Mar Poyato per seguir la nit electoral del PP. Hola Mar, bona tarda.
Bona tarda, sí, Daniel Cirera. No es conforma amb renovar els dos regidors que té actualment el PP a Barcelona i aspira a aconseguir-ne com a mínim un mes. Fora de Barcelona, el PP espera poder recuperar les alcaldies de Badalona i Castelldefels i espera mantenir les dues que té ara mateix a Catalunya, que són la de Pontons, a l'Alt Penedès, i la de Gimenells, al Segrià. De moment, molta calma aquí a l'Avenida Palas, encara sense militants ni seguidors i només amb la presència dels mitjans de comunicació fent proves.
I Vox, que arriba a aquestes eleccions triplicant el nombre de candidatures a tot el país. L'objectiu és fer-se un lloc també en alguns ajuntaments.
Anem cap a la seu de Vox, que serà un hotel que es diu Barcelona Center. Allà tenim la Maria Costa. Maria, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, doncs. El partit d'extrema dreta es presenta amb 133 candidatures a tot el país, 3 vegades més que les 45 llistes que va presentar les eleccions del 2019. Malgrat que sí que van aconseguir fer-se un lloc a nivell estatal, la proposta no va calar tant. Els ajuntaments, de fet, van obtenir 3 regidors a Salt, al Gironès. La incògnita és si aquesta vegada aconseguiran guanyar espai, per exemple, també a l'Ajuntament de Barcelona, i esperen superar la barrera del 5% amb el candidat Gonzalo de Oro. El partit viurà la nit electoral a l'Hotel Center de Barcelona. A banda del candidat, també hi haurà el secretari general de Vox, Ignacio Garriga.
I més enllà de Barcelona, també avui molts interrogants a les quatre capitals de les demarcacions. Girona, que encara avui, com dèiem, una jornada amb molts interrogants. La deu de Marta Madrenes, que posarà a prova a Junts per revalidar l'alcaldia amb Gemma Geis com a cap de llista, però guanyem Girona amb Lluc Salelles i el PSC amb la socialista Sílvia Paneque esperen també ser la força més votada. Unes enquestes que auguren, però, que cap candidat arribarà a la majoria absoluta.
Anem a la seu de Junts a Girona. Allà tenim Bàrbara Julve. Què tal? Bona tarda.
Sí, bona tarda. La candidata de Junts, Gemma Geis, creu que l'alcaldia serà pel seu partit, però no ho té fàcil. Lluc Salelles, de Guanyem i la socialista Sílvia Paneque estan convençuts que s'imposarà el canvi. Guanyem diu que estan en una oportunitat històrica per aconseguir la vara d'alcalde. I el PSC confia a recuperar les posicions que va perdre durant l'auge independentista. Uns comicis amb un panorama obert i fragmentat, on Esquerra ha competit amb Junts durant tota la campanya a Girona, per ser també la primera força. El republicà Quim Ayats, però, no s'ha volgut mullar sobre qui donaria suport, malgrat que tant Junts com Guanyem sí que s'han mostrat clarament oberts a pactar-hi. De moment, tranquil·litat a la seu de Junts, on només han arribat assessors i caps de premsa.
I tornem enrere, perquè abans ens hem saltat l'Eudald Martínez, que aquesta nit estarà seguint la CUP, que es presenta amb l'objectiu de tornar a tenir representació en ciutats importants.
El partit farà el seguiment de la nit electoral des de la nou Bòstic de Barcelona. Hola, Eudald, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, un dels grans objectius dels copaires és tornar a entrar a l'Ajuntament de la capital després de quedar-se'n fora el 2019 amb menys del 4% dels vots. Per aconseguir-ho, el partit ha fet una campanya molt centrada en atacar Xavier Trias i Jaume Collboni, a qui consideren els candidats dels lobbies empresarials. Des d'aquesta nau Bòstic seguiran la nit electoral els membres de la llista Barcelona, liderats per Baixa Xangue, però també alguns diputats del Parlament i el Congrés. I hem vist per aquí, per exemple, Mireia Bahí o també Eulàlia Reguant. Més enllà de la capital, però, el partit espera revalidar alcaldies com la de Berga, Navàs, Salrà o Ripollet, i també créixer a ciutats on han governat, com ara Tarragona, Sant Cugat o Figueres.
Última hora, a les 6 i 17 minuts, ja tenim el que és, a hores d'ara, aquesta hora al matí, la participació. I hem de dir que a Catalunya la patacada de participació és bastant important. Marc Martínez Amat, bona tarda.
Bona tarda. Sí, cau 6 punts i mig, 6,62% menys de participació al conjunt de Catalunya, una participació que arribava a les 6 de la tarda al 44%, contrasta amb el que passa al conjunt de l'Estat, en què la participació creix poc, creix mig punt, però en tot cas va a l'alça i arriba al 50%. A Catalunya, com dèiem, 44%. Aquesta és la diferència. Si ho mirem per demarcacions, on més cau? Demarcació de Girona, 9 punts menys que fa 4 anys. On és més alta és a Lleida, el 47%, però a les altres altres tres demarcacions cau també 6 punts. I hi ha municipis en què la caiguda de participació arriba als 12 punts, per exemple el cas de Vic, a Berga cau uns 10 punts, també a Sabadell, a Manresa, a Girona, i en canvi és més moderada en altres llocs, per exemple a la ciutat de Barcelona cau uns 3 punts i arriba al 48%.
Després ho mirarem també per barris a la ciutat de Barcelona, però és interessant aquesta patacada, que després ja comentarem, perquè veure Vic 12 punts per sota, o veure Berga amb gairebé 11 punts per sota, o veure Lleida amb 6 o Girona amb gairebé 10 punts per sota significa, en principi, que l'independentisme s'ha quedat a casa. Presumptament, veient aquests números i aquestes dades, que veurem en el decurs de la nit com acaben sent, però a les 6 de la tarda la realitat és aquesta. Alguna cosa més, Marc?
No, veurem a veure com evolucionen.
Molt bé.
Doncs seguim ronda per les capitals. A Lleida, l'alcaldable d'Esquerra, que espera mantenir-se al capdavant de la paeria i de guanyar el duel als socialistes com l'any 2019.
Anem a Lleida, la seu d'Esquerra. Julen Andrés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. De moment, poc moviment a la seu d'Esquerra Republicana. A Lleida, tot plegat, en una jornada on els republicans esperen tornar-se la força més votada davant dels socialistes amb Fèlix Larrosa. Un duel que ja es va viure l'any 2019 i on els republicans es van convertir en la força més votada només per 81 vots i trencaven així amb l'hegemonia socialista després de 4 dècades. També molt pendents de la resta de partits, ja que tot apunta que per governar s'haurà de pactar.
I mentrestant, anem a un altre lloc amb presència de gent de RAC1.
Sí, incògnita també a Tarragona, on Esquerra es juga a conservar l'alcaldia després de prendre-li fa 4 anys al PSC.
Anem cap a la seu d'Esquerra a Tarragona. Ja hi tenim Esteve Giral. Què tal, Esteve? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, Esquerra preocupada, ha començat a arribar l'equip tècnic d'Esquerra, preocupada sobretot per aquesta abstenció, per veure com els afecta. De fet, la participació va ser rècord ara fa 4 anys, quan Esquerra aconseguia no guanyar les eleccions, però sí quedar-se molt a prop del PSC i després aconseguir l'alcaldia a través dels pactes. Per tant, aquesta participació d'entrada no els hi agrada. Veurem com els acaba afectant quan es faci el recompte de les urnes. Una ciutat de Tarragona on hi ha molt interès per veure què és el que passa, on previsiblement hi haurà moció fins a darrera hora, on veurem si és capaç d'Esquerra de guanyar aquestes eleccions o és el PSC qui ho fa, i sobretot com queden la resta de partits, que seran claus per veure després què és el que passa amb els pactes i si Pau Ricomà d'Esquerra o Rubén Viñuales del PSC acaben sent alcalde l'un o l'altre. Veure, per exemple, què passa amb Junts i el seu nou candidat, Jordi Cendra. Veure també què és el que passa amb els comuns i amb Jordi Collado, o veure què és el que passa amb els copaires o amb el Partit Popular, que ha recuperat a Maria Mercè Martorell després d'una colla d'anys i que fa aquesta aposta per tornar una mica al passat per encarar el futur i recuperar, doncs, el Partit Popular força aquí a la ciutat de Tarragona. Per tant, molts interrogants. Veure també com aquesta abstenció acaba afectant a cada un dels partits. Aquí a la seu d'Esquerra encara només equip tècnic. Veurem com va avançant aquesta tarda vespre.
Hem fet ronda per Catalunya, però anem cap a Madrid per veure tots els escenaris que s'obren tant a la capital de l'Estat com també a les comunitats, i comencem pel PSOE, que en aquestes eleccions s'hi juga la credibilitat de Pedro Sánchez.
Allà hi serà el Jordi Armenteres al carrer Ferraz. Què tal, Jordi? Bon dia. Bona tarda.
Sí, bona tarda, Jordi. El PSOE, bàsicament, té molt a perdre i res a guanyar o molt poc, i això ens diuen fons del mateix partit. Som a la porta de Ferraz, la seu no l'obriran fins d'aquí a uns minuts. No hi ha cap escenari muntat aquí al carrer. Sabem que tenen una tarifa de muntatge ràpid per si calgués. Clar, el tema és si el PSOE reté el País Valencià, reté les Illes Balears, l'Aragó, Castella-La Manxa i la Rioja. Hi ha nervis? No, ens diu l'entorn de Pedro Sánchez, però sí que hi ha dubtes. El president espanyol farà nit electoral aquí, però aquesta hora encara no ens han dit, no ens aclareixen a quina hora arribarà.
I mentrestant, el Partit Popular espera recuperar bona part dels territoris de l'Estat on ha governat durant molts anys, una cirereta, òbviament, a Madrid, on Ayuso i Almeida ho tenen tot de cara per emportar-se aquesta victòria.
A la seu del carrer Gènova, Arnau Mañé. Serà una nit de festa pel PP? Veurem. Arnau, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Sí, dos objectius clars del PP. D'entrada, mantenir Madrid, ciutat i comunitat. Veurem si es confirma la majoria absoluta d'Ayuso i fins a quin punt depenen ella i Almeida dels pactes amb Vox. L'altre objectiu, recuperar alguns punts clau de l'Estat. La mirada, sobretot, està fixada al País Valencià, però ballen també regions com Aragó o Castella-La Manxa. Interrogants oberts, per tant, que seguirem des d'aquí al carrer Gènova de Madrid. Des de la seu del PP hi ha pocs metres d'un balcó emblemàtic que ja està a punt per si al final de la nit Ayuso i Almeida animen a treure-hi el cap.
I el que també és molt interessant a Madrid és el duel de les esquerres, més enllà del PSOE, amb el paper que tindran Podem i Més Madrid.
Anem cap a la seu de Més Madrid. Allà hi tenim Roger Perciba. Bona tarda, Roger.
Sí, bona tarda. Aquí a la seu de Més Madrid, de moment encara poc ambient, la premsa que està agafant posicions, no hi ha evidentment encara ni militants ni simpatitzants ni tampoc cap representant del partit, en un dia en què, com dèieu, s'ha de resoldre el dilema, aquesta confrontació entre Més Madrid i Podem, que aquí a la capital no van plegats. Més Madrid, que intentarà consolidar la seva posició de partit de l'oposició a l'Assemblea, posar les coses difícils a la presidenta Ayuso, i Rita Maestre, que també intentarà consolidar la seva posició a l'Ajuntament. Per la seva banda, Podem amb Alejandra Jacinto, intentarà superar la barrera del 5% per poder entrar a l'Assemblea i conservar com a mínim els 10 diputats que té, i haurem de veure què passa amb Roberto Sotomayor, l'exatleta, que intentarà entrar també a l'Ajuntament madrileny i superar aquest 5% dels vots.
I encara a Madrid, l'altra batalla és fins a quin punt la desfeta de Ciutadans dona vots al PP i a Vox.
Seguint els resultats de Ciutadans i de Vox, allà hi tindrem el Martí Odriozola. Hola, Martí, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Al carrer Bambú, a la seu de Vox, últims preparatius per viure la nit electoral. La formació de Santiago Abascal ha més que doblat les llistes dels ajuntaments arreu de l'Estat i, segons els sondejos, entraria a tots els parlaments que hi ha avui en joc, també al 5, on encara no té representació. Castella-La Mancha, Extremadura, Navarra, La Rioja i el dubte de les Canàries. Un Vox que arriba el 28 de maig amb perspectives a l'alça, mentre que, en canvi, a prop d'aquí, al carrer Alcalà, Ciutadans es juga la supervivència a nivell territorial, amb les enquestes pronosticant que desapareixerà de tots els parlaments que es voten avui.
I més enllà de Madrid, al País Valencià, dretes i esquerres que s'enfronten a les eleccions més igualades de tota la història de les Corts Valencianes.
Veurem què passarà amb el Partit Socialista en compromís amb Podem i, sobretot, amb el PP si recuperarà la majoria absoluta. Tenim a la seu del Partit Socialista, al País Valencià, Marc Segués. Bona tarda, Marc.
Hola, bona tarda. El PP ho fia tot a recuperar la Generalitat Valenciana i també l'Ajuntament de la Capital, dos seus històrics de la dreta. Totes les enquestes donen una victòria clara a Carlos Mazón, el candidat del PP a la Generalitat. Ara bé, si vol governar necessitarà sí o sí que Vox faci uns bons resultats per poder arribar a la majoria. El president Ximo Puig confia que les esquerres puguin mantenir el poder a la Generalitat. Per fer-ho necessiten que el Partit Socialista mantingui o incrementi el nombre de diputats que té, que Compromís no noti l'absència de Mònica Oltra i tingui uns bons resultats, i sobretot que Podem passi el 5% dels vots i aconsegueixi entrar al repartiment d'escons. Les enquestes escriuen un escenari d'equilibri majúscul. Diuen que la victòria dependrà només d'uns quants milers de vots. Ara mateix, tranquil·litat i optimisme a la seu del Partit Socialista del País Valencià.
I un últim punt de connexió de tornada a Catalunya. Avui també estarem pendents dels resultats d'algunes ciutats que poden ser clau. Per exemple, Badalona, on estarem molt pendents del resultat de Xavier García Albiol, que juga un cop més l'accés a l'alcaldia.
Allà hi tindrem el Damià López per seguir si hi haurà majoria absoluta o no de García Albiol. Hola, Dami, què tal? Bona tarda.
Ah, bona tarda. Doncs de moment força tranquil·litat a la seu del Partit Popular de Badalona, on s'espera que s'intensifiqui l'activitat cap a quarts de nou, ja quan arribin els esperats, i també quan ho faci Xavier García Albiol, un cop es conegui l'escrutini en el seu 100%. A aquesta hora de la tarda hi ha un grau molt elevat d'optimisme al PP de Badalona, confia en poder recuperar l'alcaldia i aconseguir per primer cop majoria absoluta. Per fer-ho necessiten treure almenys 14 regidors dels 27 que componen l'Ajuntament de Badalona. Albiol, que busca captar el vot socialista i també independentista en una ciutat Badalona on tindrem una nit electoral molt emocionant.
Gràcies, Damià. Des de Badalona, recordeu que també la Montse Martí seguirà la nit electoral des de l'Hospitalet del Llobregat, al costat de Núria Marín, aviam si revalida novament la victòria. Esquerra Republicana a Santa Coloma, Gravanet, l'Anna Alfonso hi serà per seguir si Gabriel Rufián fa alguna esgarrapada o no. Núria Parlon, la líder històrica dels últims anys del PSC a Santa Coloma de Gravanet. La Míriam Díaz serà a Sabadell, amb el costat del PSC. Recordem que Sabadell fa 4 anys el PSC va recuperar l'alcaldia. Marta Ferrés, veurem què passarà aquesta nit. Sergi Embudio serà a Terrassa, amb Tot per Terrassa, on l'actual alcalde Jordi Ballar, després que hi hagués el 2017 el 155, va abandonar el PSC per anar-se a aquesta nova plataforma. Aviam si revalida Jordi Ballar la majoria a Terrassa. A Igualada, amb en Carles Pauner, seguirem pendents de si Junts per Catalunya, amb l'alcalde Marc Castells, a revalida l'alcaldia. Joan Torres, a Esquerra de Manresa, per seguir, aviam si el republicà Marc Eloi pot tornar a governar. I a Berga, amb el Marc Andurri, a saber si la CUP podrà aconseguir el seu tercer mandat consecutiu. Aquests són el que ens espera en la nit electoral, una nit electoral que té, però, una prèvia clarament esportiva. Són les 6 i 27 minuts. D'aquí a uns moments, amb el Xavi Puig i amb tot l'equip d'Esports de RAC1, ens endinsem amb el futbol i amb l'handbol.
RAC1. El 30 de maig, des de les 7 del matí, gran obertura a Obramat Sabadell. Vine i descobreix un nou magatzem, fet a la teva mida per oferir-te la millor experiència de compra. Amb més de 20.000 productes de les millors marques professionals, líders del seu sector i el millor assessorament professional. A Sabadell, carrer de la Serra de Galliners 24, professionals de la construcció i la reforma, Obramat.
Et costa mantenir l'erecció? Ja no en tens ganes? Soluciona-ho! Més de 1.600 pacients han millorat la seva vida sexual amb les clíniques de test. La consulta és gratuïta. T'esperem a la Clínica de Test de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 649 Baixos. Millora amb les clíniques de test.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huellas quieres buscar, si te encuentra y ven a comprar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Locación Plus. No pateixis en silenci. La caiguda dels cabells només deixa indiferent a qui no la pateix. Institut Vila Rovira t'ofereix l'última tecnologia en trasplantament de cabells amb més de 20 anys d'experiència. Primera visita gratuïta per tenir una valoració personalitzada del teu cas. Institut Vila Rovira, la clínica d'aquí, de Barcelona, la teva. A Passeig Bonanova 112 i al 93 241 78 88.
RAC, RAC, 1.
Tens entre 8 i 16 anys?
Què fas del 25 de juny a l'1 de juliol?
Vine a fer ràdio a les colònies de RAC 1, a l'Alberg de Vic.
Natura i ràdio en un entorn magnífic.
Farem tallers, entrevistes
i podcast a l'estudi amb els professionals de RAC 1.
I activitats d'aventura.
I què més?
Visitarem la Vall de Sau i les Guilleries.
I muntarem a cavall, farem excursions i piscina.
Informació i inscripcions a colòniesracu.cat,
organitzat per Club Elements i Radiofònics,
amb la col·laboració de RAC
1. Tots som
de Colònies.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo hi trobes molt més. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Notícies, esports,
entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web
RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Superdiumenge, futbol i eleccions, amb Jordi Basté, Xavi Puig i Anna Ballonesta.
2:15 de 7 de la tarda, Xavi Puig.
Hi ha una final europea d'handbol en joc i que ha començat, vaja, no diríem que del tot malament pel Fracking Granollers, tot i que ara s'ha complicat una mica contra el Fuchs Berlin, Albert Ferran.
Sí, diríem que és el primer moment complicat del Granollers, que ha anat bona part de la primera meitat per davant amb el marcador, ha arribat a tenir 2 gols d'avantatge, però ara un parcial de 5-0 pel Fuchs situa els alemanys amb un més 3, Fuchs 12, Granollers 9. El Granollers ara encallat en atac, ha d'intentar trencar aquest parcial perquè ara els alemanys estan crescuts, també els aficionats. Queden 6 minuts pel descans, Fuchs 12, Freiking Granollers 9.
Amb l'afició amb qui va, Albert, els que no van ni amb el Fuchs ni amb el Granollers?
Jo et diria que van una miqueta més amb el Fuchs, diria, però vaja, bastanta neutralitat, eh? Els que escoltem més, evidentment, són aquests 300 aficionats del Fuchs i els 200 del Granollers, quan ataca un o quan ataca l'altre. Ara un pèl més silenciosos els del Granollers, perquè arriba el moment del Fuchs, que se'n va de 4, Fuchs 13, Granollers 9. S'ha d'aturar com sigui aquesta ratxa de gols del conjunt alemany, 4 de diferència, és el que evidentment no volia el Granollers a l'inici del partit, que els alemanys marxessin en el marcador, que anessin passant els minuts i haguessin opcions en el tram final. Per tant, toca reaccionar, toca remar, ajustar el resultat, almenys intentar arribar amb un resultat més ajustat al descans. Queden 5 minuts, perdent de 4, 13-9.
Ens quedem fins al descans en aquesta final europea del Fracking Granollers.
Marca Esteban Salinas, per tant es trenca la ratxa, i atac, 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 atac. Li xiulen a atac, Passarell, el jugador del Fuchs, ataca ràpid, Antonio García, el quart gol d'Antonio García. Mini parcial de 0-2 pel Granollers, que ajusta el resultat. Fuchs 13, Granollers 11. Res, estàvem parlant d'un escenari de 4 gols de diferència i en 20 segons canvia i ja només a 2 gols el Freiking Granollers, jugant final europea 13 anys després. El 2010 va jugar la final de la Recopa, la va perdre. Fa 27 anys que no guanya un títol europeu i potser avui pot trencar aquesta sequera de gairebé 30 anys. Ho té difícil perquè juga davant d'un equipàs, el Fuchs Berlin, que ataca. És Lasse Andersson, l'exjugador del Barça, que rep la bola, a punt de rebre falta de Farouk. El llançament des de 9 metres i xularà. Falta, falta, falta. No val el gol. Havia marcat el Fuchs, però els àrbitres han assenyalat, han xiulat un segon abans, per tant, no puja el gol de Gitzel. Ara sí, marca el Fuchs, torna a obrir aquesta diferència, aquest forat de 3 gols, 14-11. Últims 4 minuts, ara hi ha un cop a la cara, diria Farouk, i sí, sí, cop a la cara de Farouk. I per tant el jugador alemany que protesta, Max Darsch, que marxa cap a la banqueta. A mi m'ha semblat clar aquest cop a la cara del jugador alemany, el 2 del Granollers, a Yusuf Farouk. Per tant, s'ha d'aprofitar aquesta superioritat, la inferioritat del Fuxe.
Quins animals, però. Ahir ho deia l'Antonio Rama, que quan l'entrevistaves, de dir, quan he vist la primera semifinal i els veia de prop, veies unes autèntiques bèsties, i és que realment ho són, eh?
Torna a tenir un senyor pivot, Marcenich, més de 2 metres, també, potser no tan corpulent com el d'ahir del Göppingen. Quan juga el Granollers, llàstima, Salines al cos del porter. Sí, sí, a nivell físic, la superioritat del Fuchs és evident. I el Granollers, doncs, ha d'intentar fer el que va fer ahir, córrer quan pugui, que la transició sigui el més ràpid possible, perquè quan es planta la defensa de 6 del Fuchse en estàtic és complicat. Ara ha tingut una bona oportunitat Salines, amb superioritat des de la línia a 6 metres. Ha aturat el porter, toca defensar. Evidentment, amb inferioritat dels alemanys, han enviat el porter cap a la banqueta i estan atacant sense porter, amb porter jugador. Així que si el Granollers aconseguís robar, podria fer un llançament de porteria a porteria. Menys de 3 minuts. Fuchse Berlín 14, Freiking Granollers 11. Joc aturat, ja suor sobre la pista. No callen els aficionats del Granollers. Ara ocupa una de les cantonades de l'atac del Fuchse. Hi ha falta, li xiulen falta de Torriani, el jugador del Freiking. Ara com una, amb una defensa avançada al conjunt ballesà, sorprenent l'atac del Fuchse. Amenaça de passiu, haurà de llançar, o els àrbitres xiularan. Lasse Andersson, gol, ajustant el llançament. La sorpresa Rangel, que ha vist la trajectòria de la bola, però anava tan ajustada que no l'ha pogut aturar. Tornen els 4 gols de diferència pel Fuchse, a més, en un moment en què el Granollers ha jugat amb superioritat. Bruno Reguard, queden poc més de 2 minuts.
Sí, aquest gol fa mal, com dius, sí. Jugant amb inferioritat, amb mini parcial d'augment pels alemanys.
Reguard amb Gurri, Yusuf, bona per Salines, ara sí, ara no, perdona el pivot, marca Esteban Salines, 3 de diferència pels alemanys, marxa Salines a la banqueta, ho celebra amb Antonio Rama, i ara que toca és fer una bona defensa, amb els alemanys ja recuperant l'Omax Klos, no, encara no, queden uns segons, a punt de recuperar-lo, ara ho fan, torna el porter cap a la porteria, últim minut i mig, vola el pivot, serà penal, jo diria, sí, penal. Penal sobre el pivot, Marcenich, que es queixa d'un cop a la cara, a mi m'ha semblat que l'estiraven de la samarreta, que l'agafaven de la samarreta, i, però ell es queixa, diria, un cop a la cara, mans a la cara, sembla que s'aixeca. Estan parlant els àrbitres, a veure si decideixen. Diria
Bar,
que ho consulten. Sí.
Sí, sí.
Van a la pantalla i miraran el monitor, a veure si hi ha hagut cop o no a la cara de Mihajlo Marcenich, un dels golejadors de l'equip alemany en la semifinal, 6 gols.
Sí que n'hi ha hagut, eh? I sí, crec que n'hi ha hagut dos, un de Gurri i un de Rey. Oh. És a dir, que poden triar gairebé.
Doncs s'atura el partit, això ho aprofiten els entrenadors per donar algunes instruccions, també els jugadors parlen entre ells.
Quan queda la primera part, Albert?
Queda un minut i mig, és una llàstima perquè la primera part del Granollers ha estat brillant, guanyant en molts moments de 2 gols de diferència. Veies les cares del conjunt alemany que es miraven entre ells dient no pot ser que en 15 minuts haguem fet només 5 gols. Però ja sabem com és el món de l'handbol, amb un parell d'accions, amb alguna exclusió, tot pot canviar. Aquest parcial de 5-0 ha fet mal al conjunt ballesà. Mira, 2 minuts a Oriol Rey.
Sí, és el segon que impacta de manera més clara la cara del jugador alemany.
Doncs marxa cap a la banqueta i serà penal, a més a més. Va, a veure si veiem la versió que vam veure ahir de Rangel, que està aturant, també està amb un bon percentatge, però davant té un especialista, Lindberg, autor de 8 gols a les semifinals. Ara a veure el penal, 7 metres, marca per l'esquerra de Rangel, Tornen els 4 gols de diferència pel conjunt alemany, 16-12, últim minut i 20 segons. Bola en joc. Haurien de quedar... Potser al Granollers li queda un parell d'atacs i un pels alemanys, depenent de si allarguen o no aquesta possessió. Veurem. Bruno Reguard. Faruk ve a buscar el pivot, ve a buscar Salinas amb Jean Gurri. Arriben a la línia de 9 metres, deixa pa Faruk. Gurri fa jugada individual. Estan agafant 3 jugadors de la samarreta a Salinas. Es queixen els jugadors del Granollers. I a veure si hi ha alguna cosa més que cop franc. Jo crec que estan posant pau, més que decidir 2 minuts.
Se li treuen 2 caps a Salinas, eh? Ja està acostumat, sí, no? Perquè és un pivot de talla petita, diríem, ell mateix.
Metro 90, sí. A metro 80,
metro 80, Salinas. Sí, sí.
Sí. I avui, ja, la imatge eren de 3 jugadors agafant Salinas, eh?
Quedava amagat Salinas, que gairebé ni el veies.
A veure, Reguard amb Salinas. Hi haurà un atac per cada equip, perquè ha allargat molt el Granollers. És Faruk, vol a l'extrem, és Sergi Franco, atura el porter. Atura Milos, tenia poc angle i l'últim atac serà pel Fuxe, que guanya de 4. I a temps mort demanat pel tècnic, per Jeroen Siebert, perquè és conscient que pot ampliar l'avantatge a 5 gols. No, finalment no hi ha temps mort, ha anat un moment a l'àrbitre a la banqueta, per tant, jugaran aquests últims 20 segons. Últim atac serà pel conjunt alemany, 16-12, toca defensar, queden 13 segons. Lasse Andersson amb Gitzel, Piede, jugant els homes de la primera línia. Gitzel entra a la línia de 7 metres, fora, i xiulen. Falta, doncs hi haurà aquella falta amb el cronòmetre 0, en què el Fuchs llançarà des de 9 metres i tindrem la tanca del Granollers amb braços amunt, intentant impedir que aquesta bola arribi a porteria.
Normalment no entren, no, ni recordo d'Antonio García, precisament, sí, aquesta temporada.
És la mateixa posició. Va ser la d'Antonio García en l'anada contra el Flensburg, que va marcar i va fer que el Granollers perdés l'anada de només un gol. A veure, va. És Lasse Andersson, l'esblaurana, amb 5 jugadors a la tanca. Aixecant els braços, Andersson. Ui, ha aturat Rangel, havia tocat els braços. Mira, idèntica que la d'Antonio García. Toca els braços, fa un estrany i per sol, per sort, amb el peu. Rangel, el porter del Granollers, evita el gol. Són 4 gols de diferència. Sabíem que podia passar, que marxés el marcador. No és definitiu, evidentment, 4 gols són remuntables, però caldrà la millor versió de Granollers a la segona meitat per intentar capgirar el marcador, per intentar el miracle. De moment, parlem de 4, Fuchs 16, Granollers 12.
Tornem quan arrenqui la segona part a Flensburg. Mira que ha arribat, Basté, a l'estudi Dani Solsona. Hola, ets tu, Dani. Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs, Dani?
Ara bé.
Ara bé.
Seriosament, estàs bé, ara?
Sí, ara estic bé, sí. Sí.
Estiu tranquil.
Edu de Vall, tu estàs bé o no?
Jo mai he estat pitjor.
I el camí, com està, en camí?
Jo, el que digui l'Edu i el Dani, per tant, malament.
Una barreja dels dos. Va, recorda'ns, camí, amb qui juga l'Espanyol avui, aquest partit clau per la salvació, per la permanència.
Amb Pacheco a la porteria, línia de 5 al darrere, Òscar Gil de carriler dret, Brian Olivan carriler esquerre, tres centrals, César Montes, Sergi Gómez Cabrera, mig del camp per Denis Suárez, Sergi Dardení, com Elamet, i a dalt la doble punta formada per Javi Puado i José Lumato.
I amb qui surt a jugar el València, que també se la juga?
Amb Mamardashvili a la porteria, línia de 4, Thierry Correa lateral dret, Gaia lateral esquerra, Diakaví, Gabriel Paulista l'eix defensiu, mig del camp per Nico, Javi Guerra, Almeida, les bandes esquerra, Lato, dreta, Kloiber i a dalt, com a principal referència ofensiva, Diego López.
Clar, hi ha una graderia buida, Edu, avui a Mestalla.
Sí, la del gol nord, la graderia d'animació, aquí en diuen la graderia Kempes, en honor a l'exfutbolista argentí, 1.500 aficionats menys, en aquella zona, que per entendre'ns és la primera graderia darrere de la porteria de la dreta, pels que veureu el partit a la televisió o el resum després a la televisió, i allà, Joan, en lloc dels aficionats, què hi han deixat?
Hi ha una pancarta que diu Juntos contra el racismo, Together against racism, també en anglès, També una altra pancarta que posa respecte pels nostres fans, i amb un València hi ha moltes banderes de diferents països. Seran 1.500 persones que no podran entrar aquesta tarda a veure el partit, però que sí que han estat fora.
Exacte, això
i que hi ha hagut molts càntics en contra del Real Madrid. Et diria que durant mitja hora ben bé, entre que arribaven els dos autocars, doncs aquests 1.500 aficionats que avui no podran entrar a Mestalla doncs han cantat en contra del Real Madrid. Qui sí que hi haurà avui a Mestalla són molts aficionats de l'Espanyol, fins a 1.000 a la zona visitant, d'altres també repartits per les graderies de Mestalla.
S'ha de dir que l'Espanyol va posar a la venda entre setmana les, en principi eren 650
entrades.
Després es van pujant, però clar, es van esgotar com si fos un cinquè concert de Coldplay a l'Estadi Olímpic. En qüestió d'una hora, un parell d'hores, els aficionats de l'Espanyol van esgotar prop d'un miler d'entrades per ser avui amb l'equip a Mestalla, en aquest partit que és veritat que és una semifinal, no tant pel València, perquè el València fins i tot perdent avui es posa molts problemes, però li queda l'última bala al camp del Betis diumenge que ve. Per l'Espanyol avui sí que és guanyar, caixa o faixa, perquè tot el que no sigui guanyar, gairebé, si no hi ha un miracle, una carambola de molts resultats, condemna l'Espanyol a segona, o avui o diumenge que ve.
Estan de boca, aconsegueix aquesta victòria l'Espanyol, l'11 t'agrada, Solsona?
De la manera que hi ha el plantejament fet amb tres centrals, jo reclamo sempre el pivot per davant de la línia de tres dels tres centrals, però avui opta per aquesta alineació, no? Veurem els tres si serà Puado el que acompanyi a Joselu o serà Nico Melamed. En alguns moments, a les pèrdues de pilota, serà un 5-4-1. El València ha posat a dos laterals per banda dreta, on hi ha Òscar Gil. O sigui, Gaià farà d'extrem. Jo crec que serà Gaià el que faci d'extrem i Lato de lateral. O anirem veient, no? A dalt tenen gent ràpida, Diego López, que el xaval acaba de sortir del filial i és molt ràpid, i Kluivert amb aquesta posició també no defineix molt bé. No m'ho poseu pel...
No, vigila que dius. Sí,
perquè si no... No, és molt ràpid. No sé, a mi em costa no veure amb un pivot per darrere dels tres peloteros.
Esperem que li funcioni a Luis García, que canvi si veu que la cosa no acaba de funcionar amb aquesta línia de tres centrals. A Montilivi, d'aquí 14 minuts, Girona-Betis. Ara sí, Miquel Agut, hola, bona tarda.
Bona tarda, Xavi Puig.
Amb un estadi que també hi ha entrades exaurides, per tant s'hauria d'apropar al ple, si no ple del tot, Agut.
Sí, exacte. El que passa és que no sé si són entrades pels seguidors del Girona o pels seguidors del Betis, Mierma, perquè n'hi ha per donar i vendre per tot arreu. Hi ha seguidors del Betis avui a Montilivi. Les aficions visitants sempre hi són benvingudes. La bètica té molt arrelament al nostre país i avui aquí a Montilivi hi ha molts seguidors del Betis. Evidentment, la grandíssima majoria és del Girona, i sí, l'estadi s'hauria d'omplir i s'hauria de posar en compromís el rècord de la millor entrada de la temporada contra el Barça amb 13.408 espectadors aquell dia a l'estadi.
Cantem l'11 del Girona, l'11 de Michel, Miquel.
Molt ofensiu, hi ha moltes baixes, però Michel podria haver triat una versió més conservadora i final aposta per Gazzaniga a la porteria, Arnau i Miguel de laterals, David López i Juanpe de centrals, Oriol Romeu per davant, a la dreta Tsigankov i Valeri a l'esquerra, Reinier i Angel completen la zona de mitjos, Tati Castellanos és el jugador més avançat de l'equip de Michel.
I amb quin 11 surt a jugar el Betis avui a Montilivi?
Espero que no tinguin gaires ganes de jugar el partit d'avui perquè ja ho tenen tot fet, però només veure l'11 ja m'ha agafat una mica de respecte barra por. Bravo a la porteria, Sabalí per la dreta, Miranda per l'esquerra, Luis Felipe i Edgar al centre de la defensa, el doble pivot Guido Rodríguez i William Carvalho, a la dreta Canales, a l'esquerra Ioce, pel mig Rodri i a dalt Borja, el Panda Iglesias.
No guarda res, Pellegrini, amb el Betis que té pràcticament l'Europa League ja assegurada, però encara no es guarda res Pellegrini. Qui xiula avui a Montilivi?
Avui Díaz de Mera, Escuderos, castellano manxec al bar, un gallec, Muñiz Ruiz.
Hola, Cel Feixedes, bona tarda.
Hola, què tal, com estem?
Estàs tranquil? Tu, la Rafaleta està a punt per anar cap a Europa? Com la tenim de benzina?
Està a punt. Ja en Jean-Pierre ja m'ho ha deixat tot a punt. Va dir que netejava les vàvules, els pistons, Hem omplenat el dipòsit. En Brugui està ara, diu, vaig a pixar un moment, ara vinc. Hem dinat aquí mateix a l'autopista i ja tinc la forreta engegada i res, posar primera, deixar anar en Braga i tirar amunt, eh? Vull dir que aquí ja no ens prenen, avui.
Veus, Basté ja està preparada, la Rafaleta, cap a Europa, cap a Estònia, cap a on toqui anar a jugar a la Conference League.
Ho dieu seriosament,
Basté?
Ho dieu seriosament? Aviam una cosa.
Què vols dir?
Però què coi s'ha d'anar a fer Girona a Europa a jugar
a guanyar un títol europeu?
No, home, va.
Avui ha estat...
Us en recordeu de l'Espanyol sí i del sí. Betis i de l'Eurobetis i tot això? Una Conference League és una competició de ferralla, per l'amor de Déu.
No et convidarem a la Rafaleta, no et convidarem.
Jo
no dic que sigui convenient.
Home, no.
Sí que dic que mirant avui les combinacions... Si el Girona empata avui, no guanyant, si empata avui, arriba amb força opcions a l'última jornada.
Jo és que avui faria un Christensen de l'altre dia al d'allà, o allò que va fer Orlando Jiménez el dia del Betis espanyol
cosa,
de l'època de Pavis.
Escolta
el Faixeres, el que diu.
Que el Barça estigui jugant, que no jugui a competicions europees, no vol dir que els altres no tinguem ganes de jugar.
No, per l'amor de Déu, que no, de debò. Hosti, mireu-vos ofredament. De debò,
el mes de maig de l'any que ve, quan vulguis venir amb la Rafaleta a la final de la Conference League, no t'hi convidarem.
No.
Hosti, no. Jugarem contra els transbons sponsors.
Però si jo miro per vosaltres, estimats.
No farem la programació des d'Atenes, Només anirem amb la Rafaleta nosaltres, la final de la Conference.
Brugui, firmes l'empat?
La portaré jo.
Hola.
Firmes l'empat, Brugui, o no?
No, vull... De moment encara no, i em sembla que no el signaré, perquè estic amb en Fel, Ja ho tenim tot fet, ara és dues jornades per guanyar. Veia ahir com el desenllaç de segona divisió, que pujaven Les Palmes, pujava Granada, i que els altres equips, Llevant, a la vez, havien d'anar al play-off, i me'n recordava de l'any passat, ostres, tu, que si l'Eibar, que si el Tenerife, que si la calor que fotia. I avui estem aquí gaudint i mirant Europa, i això és una cosa... És un premi que s'ha guanyat l'equip i que nosaltres, que no ho hem viscut mai, per què no, saps? Ja tenim la salvació, estem tranquils. Provem-ho, home. No cal tampoc arribar a la final de la Conference. Una jornada a la fase de grups.
Exacte. És que és
per dir que ja has estat, saps?
Exacte, sí. No, que l'algú pugui anar a ciutats que no estan mai. Tu. Bàsicament ho fem per ell, també.
Sí, que vagi un tour.
Ara, jo crec que el que toca ara és començar el ritual, abans que comenci aquesta penúltima jornada de Lliga, activar el ritual de l'Estrella d'Am, una Estrella d'Am ben fresqueta, cervesa feta aquí des de 1876, Solsona, perquè vagis animant, que a partir de les 7 ja haurà mossèn Fortes,
La nevera, que ja ens la prendrem després,
Després no, esperem obrir unes quantes pels gols del Barça, l'Espanyol i el Girona.
I al Camp Nou d'aquí 9 minuts el Barça contra el Mallorca. Pou ha fet cas la gent al Barça d'anar gairebé tothom amb samarreta del Barça o amb algun motiu blaugrana avui a l'estadi, o no?
Sí, hi ha un ambient extraordinari, avui hi haurà una entrada boníssima i no tothom, però la gran majoria dels culers que veuran el partit en directe, doncs ve amb una samarreta o amb una bufanda, tot i que fa una calor que déu-n'hi-do, gorra, en fi, sí, hi haurà molt color blaugrana avui a la graderia de l'estadi. Si us sembla, recordem els 11 i repassem també les banquetes del partit d'avui. Comencem amb l'11 del Barça, Marta.
Ter Stegen a la porteria, Valde, Koundé, Christensen i Alba a la defensa, Busquets de pivot, Gavi, De Jong d'interiors i al davant Dembélé, Lewandowski i Ansu Fati.
I l'11 del Mallorca, Laia?
Greif a la porteria, tres centrals, Gaià, Valien i Copete, dos carrilers, Maceo per la banda dreta, Jaume Costa per l'esquerra, mig del camp, Bava, Dani Rodríguez i Morlanes, i a dalt, Ndiaye i Muriqi.
Repassem les banquetes.
Obramat, el magatzem de la construcció i la reforma, li ofereix aquest espai.
La banqueta del Barça.
I tenim Ferran Torres, Marcos Alonso, Kessié, Rafinha, Sergi Roberto, Eric García i Pablo Torre, i com a porter suplents, Iñaki Peña i Arnau Tenas.
Marc Guillén, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ràpidament, què et sembla aquesta banqueta?
Doncs que hi ha Peña, que potser hauria d'estar al terreny de joc, però això del rècord sembla que és molt important, i una banqueta on hi ha migcampistes com Kessié i Pablo Torre, que també Pablo Torre potser hauria d'estar al terreny de joc, i jugadors com Rafinha i Ferran, que potser també viuran els seus últims minuts aquí, vés a saber. Avui estem pendents dels comiats de Busquets i d'Alba, però n'hi ha molts que potser també juguen el seu últim partit.
La banqueta del Mallorca, Laia?
Raskovic i Leo, porters suplents i jugadors de camp, Giovanni González, Grenier, Abdon, Cadewere, Ángel Rodríguez, Miguel Llabrés, Marcos Fernández, Garay i Quintanilla.
Una banqueta amb tres davanters i sobretot amb quatre jugadors del filial que podrien ser debutants. Per tant, Aguirre, no sé si s'acaba de creure gaire això d'Europa i ve més avui a participar a la festivitat i també doncs, compensar jugadors joves.
Benvolguts instal·ladors, només vosaltres aconseguiu que cada casa estigui a la temperatura perfecta per als vostres clients. A Obramat trobareu les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. Splits, multi-splits, conductes, cortines d'aire i cassets. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
6 minuts i les 7 de la tarda, 6 minuts i arrenca la penúltima jornada de primera divisió amb la permanència en una plaça de Conference League que tant ens il·lusiona. En joc, una pausa i ara tornem.
¿Tu baño parece de otra época? En Leroy Merlin te ayudamos a ponerlo al día con una reforma integral para ganar espacio, comodidad y estilo con los muebles, la cerámica y los accesorios más actuales. Y por supuesto con la ayuda de nuestros expertos que estarán a tu lado de principio a fin. Vuelve a disfrutar de tu baño. Encuentra toda la inspiración que necesitas en nuestras tiendas y en leroymerlin.es. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Fongas. Pots reformar o viure l'experiència Fongas que comença a les nostres quatre exposicions. Inspira't i descobreix les darreres novetats en disseny de banys i cuines amb materials que són tendència. Parking gratuït a totes les nostres exposicions Fongas de Barcelona, Terrassa, Sabadell i ara també Granollers. Visita'ns a fongas.com i a les xarxes.
Fongas.
Benvolgut professional, que el teu client vulgui finestres a mida que s'ajustin a les seves necessitats és una bona idea. Si a més suposen un estalvi energètic al seu habitatge, és encara millor. I per això a Obramat t'oferim finestres a mida de PVC i alumini que s'adapten a qualsevol reforma, a més del millor assessorament professional per ajudar-te. Professionals de la construcció i de reforma. Obramat.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud.
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
No és tan sols aconseguir podis, és superar-se en cada esglau. L'esport ens ensenya que tirar endavant no és tan sols guanyar, sinó aprendre a aixecar-se. Per això a CaixaBank estem en l'esport, sempre. CaixaBank, tu i jo. Nosaltres.
Superdiumenge, futbol i eleccions, amb Jordi Basté, Xavi Puig i Anna Ballonesta.
4 minuts i les 7, 4 minuts i arrenca la penúltima jornada, primera divisió, amb els jugadors. Avui anem per feina, Edu, és allò que faran, que s'hauran d'esperar pràcticament a l'inici del partit.
Sí, 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 perquè a més hi ha minut de silenci ara a Mestalla i havien de sortir d'hora, Joan?
Sí, un minut de silenci en memòria de Juan Muñoz Sardà, jugador del València a la dècada dels 60, i de Javier Martí i Pérez, l'aficionat del València que va perdre la vida en l'últim partit que es va jugar en aquest escenari.
Puc fer una pregunta amb el Joan Maria Pou, sisplau?
Sí,
Pou, tu fa 23 anys, no, que fas partits? Joan Maria?
Hola.
Hola. Dic, fa 23 anys, oi, que fos partits?
23, des del maig del 2000.
Val. A la mateixa cabina o no?
A la mateixa cabina.
A la mateixa cabina. 9. La mateixa cabina, pels oients que s'estan escoltant del Barça jugar a RAC1, què hi ha, només un vidre i una taula?
Sí, hi ha un parell de taules blanques, bastant velletes, unes quantes cadires altes, i aleshores hi ha un parell de vidres que pugen i baixen per si vols estar més o menys tancat en funció de la temperatura. I ara mateix, doncs, evidentment, tots els aparells del Xavi Cupido perquè puguem sonar tots plegats.
No, ho dic perquè no vull fomentar la cleptomania, però clar, alguna cosa de record d'aquests 23 anys d'aquest estadi? Clar, hi ha molta gent que diu que... No, hi ha molta gent que diu que s'endú la cadira.
Sí.
Hi ha hagut gent que... M'he pagat durant 50 anys els avis, els nets i els més nets, aquests no me la puc endur. No, perquè he llegit que això ho posaran a subhasta. Dic, bueno, ho posaran a subhasta. Has pensat en alguna cosa, Joan Maria, o no?
La veritat és que m'ho ha preguntat gent del meu entorn, Jordi, i és molt difícil endur-se alguna cosa de la cabina, perquè és que no hi ha objectes petits per entendre'ns, per endur-te, saps? Hauria d'haver vingut amb una serra i endur-me un tros de taula o...
El crec pom que de la no porta cal. O alguna cosa així.
No, vaja, m'he fet fotos, he fet vídeos de la cabina, en fi, m'he endut molts records perquè per mi avui, evidentment, per qualsevol soci seguidor del Barça, és un dia molt, molt especial, però és que per mi el Camp Nou té com dues parts, no? Des que vaig néixer fins als 25 anys vinculat als meus familiars, amics de l'ànima, i a partir dels 25 anys, des del maig del 2000, doncs vinculat a la meva professió, perquè fa 23 anys que comparteixo els partits del Barça amb els oients, no? I per tant, doncs records de tota mena. però vaja, m'he fet fotos com si fos un turista al Coliseum de Roma, eh? Vull dir, no he parat.
Hi ha una sensació de que l'estadi caurà a terra, perquè la sensació de que l'estadi se'n va.
No, home, no, clar, clar, és una reforma, en principi.
Exacte, és una reforma molt ràpida. Tenint en compte que els que patim obres ens diuen 4 mesos i acaben sent 4 anys, a mi aquesta alegria de que en 2 anys això s'ha arreglat, ho veig sí. Molt, molt agosarat, però en fi.
I perquè ens han dit que, vull dir, que no el reconeixerà ni la mare que el va parir al camp. Vull dir que no tindrà res a veure l'estadi nou si es fa el que ens han dit que s'ha de fer. I per això doncs, hi ha aquesta sensació de tancar una etapa d'això de 66 anys, no?
Mm. Avui Coldplay a Montjuïc i a l'agost el Barça cap allà, en principi per un any i escaig, no? Un any i dos mesos.
Sembla que serà un any i escaig, Korneyev, Kuznetsov, i seran tres, ja ho veuràs.
Ja. És distret anar a Montjuïc, és distret.
Sí, és molt sona per experiència.
Sí, puja, calor, puges, baixes.
Les cabines estan molt bé allà. Estan bé les cabines, Edu, de Montjuïc?
Estan molt bé, sí, sí. Jo calculo que si la gespa de l'Estadi Olímpic, doncs les cabines deuen estar darrere el Sant Jordi. Vull dir, és el que ja no es pot fer més, la distància amb la pista d'atletisme és la que és, però bé, estareu bé, estareu.
Tot a punt perquè comença el partit aquí al Camp Nou, eh?
A Mestalla també.
I a Montilivi també.
Gil Manzano mira el seu rellotge, primera pilota pel València a Mestalla. L'Espanyol atacarà a la graderia on no hi ha públic a la primera meitat.